programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 22 de maig. Aquest dimecres 11 de maig a les 8 del vespre, debat electoral amb la participació dels candidats. Debatrem sobre urbanisme, economia i gestió. Intervindran els representants de l'Agrupació d'Independents de l'Ametlla de Mar, el Partit Popular, del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió. Primer debat electoral amb la participació dels candidats. Aquest dimecres, dia 11 de maig, a les 8 del vespre. Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 22 de maig. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la Cala RTV. Benvinguts al primer debat que s'organitza a motiu de les eleccions municipals del 22 de maig i en el transcurs d'aquesta campanya. Avui parlarem d'economia, parlarem de gestió, parlarem d'urbanisme i per això hem convidat un representant de cadascuna de les candidatures que accedeixen en aquestes eleccions municipals, cada una de les candidatures que els caleros i caleres tindrem l'opció de votar, d'escollir el pròxim 22 de maig en el col·legi electoral. Per tant, passem a presentar-vos als representants d'aquestes candidatures per ordre de menor a major representació, que serà també l'ordre d'intervenció. Adrià Figueres, per part de l'Agrupació d'Independents de l'Ametlla de Mar, Aymar Fic. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
Joan Font, per part del Partit Popular. Bona tarda.
Bona tarda.
Antonio Espuny, per part del Partit Socialista de Catalunya, Iniciativa d'Esquerres Progrés Municipal. Bona tarda.
Bona tarda.
Per la part d'Esquerra Republicana de Catalunya tenim amb nosaltres el seu representant i cap de llista, Jordi Gaseni. Bona tarda.
Bona tarda.
I Antoni Montagut, per part de Convergència i Unió.
Bona tarda.
Sabem tots les regles del joc, sabem com ha d'anar aquest debat. Hi haurà tres parts, hi haurà tres blocs. Un primer bloc d'economia, un segon bloc de gestió, un tercer bloc d'urbanisme. I a cadascun dels blocs hi haurà dues intervencions per part de cadascun dels representants. Una primera intervenció, un primer torn de 2 minuts i mig i una segona intervenció de 2 minuts. Al finalitzar els tres blocs hi haurà una part de conclusions de 3 minuts per a cadascun dels representants. En tot plegat, 1 hora i mitja de debat que esperem que sigui del seu interès i us ajudi a prendre també conclusions als que ens esteu escoltant. Per tant, és moment de començar. Comencem amb la primera part dedicada a l'economia i el primer torn és per al senyor Adrià Figueres, representant d'Aymar, que té 2 minuts i mig, quan vostè vulgui.
Gràcies. Bé, des d'Aymar pensem que, abans que tot, cal diferenciar el que és l'economia del que és la política, que són dos conceptes que solen anar lligats, però conceptualment molt diferents. L'economia és una ciència, per tant, hi ha uns paràmetres que estan establerts i són els mateixos a l'Ametlla, que a Barcelona, que a Londres, per dir-ho d'alguna manera, no? I, en canvi, la política no. La política és una activitat molt discrecional i que depèn, evidentment, de la voluntat dels polítics de torn. Quan la discrecionalitat que porta la política està per damunt dels paràmetres que estan fets a l'economia, pot haver els problemes que passen a l'Ajuntament de l'Ametlla, que hi ha una situació complicada, una situació que ara entrarem en més debat, però que en definitiva significa que no complim les regles del joc. I les regles del joc s'han de complir, perquè si no és així, se produeix una situació com l'actual, on els resultats són no el que la gent esperàvem, ho esperem, i que en definitiva comporta una sèrie de propostes concretes. Particularment, des d'Aymar, pensem que des del punt de vista econòmic caldria una reducció important de la despesa corrent. No creiem que sigui de rebut que més d'un 50% del pressupost ordinari se destini a personal. Pensem que cal rebaixar la pressió fiscal dels ciutadans, hi ha que revisar l'IBI, hi ha que revisar les escombraries, hi ha que revisar l'impost de circulació, hi ha que revisar les plusvàlues. També pensem que és molt important intentar rescatar el servei de l'aigua. El servei de l'aigua, avui per avui, costa al ciutadà una quantitat d'eines superior al que crec que la situació necessita. No és normal que el tercer tram d'aigua, per exemple, se pagui a 3 euros metro cúbic, més impostos, perquè això és una quantitat massa elevada. Pensem també que cal aplicar o cal estudiar en profunditat una tarifa reduïda de l'aigua pels jubilats, mirant els casos concrets, i pensem sobretot que cal destinar una partida molt important a la promoció del comerç i del turisme local.
En definitiva,
el que nosaltres entenem per política econòmica és un equilibri entre els ingressos que realment podem tindre i les despeses que realment podem arribar a satisfer.
Moltíssimes gràcies, senyor Adrià Figueres. Ara és el torn del senyor Joan Font per part del Partit Popular. Quan vostè vulgui, té 2 minuts i mig.
Abans jo vull fer una anàlisi de la situació actual de la crisi que estem patint per tot arreu, no? Avui ens trobem en un poble que està patint les conseqüències com tots els altres i des de la meva perspectiva sempre podem dir des d'aquí que un poble es mereix el millor. Evidentment, tothom vol el millor pel nostre poble, però no tot està al nostre abast per poder-ho pagar-ho i mantenir-ho. La realitat és que tenim un turisme d'un mes, la pesca amb moltes dificultats de supervivència, la construcció pràcticament paralitzada, els nostres empresaris, industrials i botiguers en situació precària i la pràctica total dels ciutadans amb més recursos econòmics a la butxaca. El govern Zapatero va negar la crisi fa 4 anys i ens ha pujat l'IVA, ens han pujat els carburants, ens ha pujat la llum. I això realment se n'ha ressentit encara més a la butxaca nostra. Totes les famílies, pràcticament totes, han tingut que fer algunes reformes estructurals des de casa, aplicant una paraula que es diu austeritat. En canvi, l'Ajuntament, en lloc de donar mostres d'aquesta austeritat, el que ha fet és injectar una inversió pública d'uns 25 milions d'euros que té com a finalitat, suposo jo, dintre de la meva apartat, tots els anys que he estat apartat de l'Ajuntament, de poder crear llocs de treball i que algunes empreses del nostre poble puguin executar via contractes, via subcontractes, la feina, no? Això està bé, però és una cosa molt reduïda en quant a les conseqüències que poden fer aquesta inversió tan important mai vista al poble de la Cala. I les conseqüències són el mateix que li va passar al govern central de Zapatero en el seu pla famós E, no? d'empleo, no? Que després d'aplicar aquests plans, que la Mella es va beneficiar en 2 o 3 obres,
30 segons,
resulta que va deixar un dèficit tremendo, pujant quasi al PIB al 10% i pico. I això, en un principi, això és el que ens passarà aquí a la Cala, no? És a dir, les conseqüències col·laterals d'aquesta inversió pública se realitzaran a través del manteniment de totes les infraestructures que s'han fet i, a més, del finançament via préstec que s'han portat fins ara, que, si no tinc malament, són més de 10 milions d'euros.
Moltes gràcies, senyor Font. És el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Antonio Espuny, quan vostè vulgui.
Sí, miri, jo ja fa temps que estic criticant la gestió econòmica de Convergència i Unió al nostre Ajuntament. Fa temps que, i fa anys, que els estem dient el mateix. Vostès en gasto corrent es gasten més d'1.200.000 euros a l'any. Estem parlant de vora 200 milions de pessetes, de les antigues pessetes. I tot i que ni se'ns ha fet cas, ni se'ns ha reconegut el que nosaltres diem, al final els números s'imposen i la realitat s'imposa i al final ha sortit o està sortint tot el que nosaltres hem estat durant tots aquests anys dient i avisant perquè es prenguessin mesures en direcció contrària a les que s'estaven prenent perquè d'alguna manera es redrecies l'economia de l'Ajuntament i que any rere any l'Ajuntament tingués un principi bàsic que és gastar el que podem i no estirar allò que en diem comúnment, estirar més el braç que la mània. Com que hem anat estirant més el braç que la mània durant molts anys, ara ens trobem com ens trobem. Però el més greu de tot és que no només fan el que fan, sinó que a més jo crec que amb una falta de respecte cap al ciutadà enganyen a la gent i l'enganyen literalment. I jo, quan vaig veure la primera revista, o la revista que en surten, l'Economia Municipal, malgrat la crisi aprova, em vaig ficar una mica les mans al cap, perquè vaig dir, aquesta gent, estos que mos estan governant, no mos creuen en el criteri i en les idees tan clares suficients com per a veure el que mos estan dient. Resulta que este mateix any, el 2010, el balanç ens diuen que tenim un endeutament de 8 milions i mig reconegut a llarg plaç. 8 milions i mig. I ens trauen unes estadístiques que diuen que la inversió total durant 2007-2011 han sigut 25 milions d'euros. I diuen, ells ho diuen, a la revista està, se pot comprovar que el 62% són subvencions i el deute ha representat el 16% de 25 milions. Si fem el 16% d'estos 25 milions d'inversió, veurem que puja 4 milions d'euros. 4 milions ben justos d'euros. O sigui que per fer 25 milions d'euros, milions d'euros d'inversió, el govern diu que el 16% l'ha financiat en deute, són 4 milions, i al canvi, al final d'any, acabem empenyats amb 8 milions i mig. La pregunta és, entestant, o en se n'han anat, estos 4 milions i mig, estos 4 milions i mig que falten per arribar als 8 milions i mig de deute que tenim amb aquest ajuntament.
Moltes gràcies. Ara és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Jordi Gasani, té 2 minuts i mig.
Moltes gràcies. Bé, doncs partim... Bueno, primer que tot jo vull dir, tot i que cada partit som lliures d'enviar a qui sigui els debats, pensem des d'Esquerra que el màxim responsable de la gestió i de l'economia i de l'urbanisme de l'Ajuntament, que és l'actual alcalde Andreu Martí, tenia que estar aquí en esta reunió, pensem. Una altra cosa és que els candidats com del Partit Independent doncs, haguessin triat doncs, que no estigui el cap de llista, sinó que estigui el senyor Figueres, però sí que creiem doncs, que el màxim responsable de l'Ajuntament, avui que es parla de gestió d'urbanisme, tenia que estar aquí. Això és una cosa que, desgraciadament, ja fa de 4 anys anem dient. Bé, doncs, si parlem d'economia, des d'Esquerra el que entenem és que sí que és veritat que els partits polítics que governen estan obligats a buscar els recursos econòmics necessaris per a tirar endavant, però nosaltres pensem de que una vegada més amb Convergència s'han passat de frenada. L'urbanisme torna a ser, és la base per a poder traure doncs, tots aquests recursos i pensem doncs, de que s'hagi pogut arribar en aquest estadi, doncs pensem doncs, de que mos obligarà a moltíssimes coses i a hipotecar, tot i que parlem d'economia, va molt lligat amb les operacions urbanístiques que s'estan tirant endavant. Després ne parlem, si un cas. Nosaltres pensem que econòmicament s'estan amagant moltes coses. Pensem de que no és just que s'amagui a la població que quines obligacions té l'Ajuntament de la Cala. No ens serveix que diguin que el deute real o tècnicament no hi ha deute real o hi ha un deute tècnicament assumible a l'Ajuntament. Això no ens serveix des d'Esquerra. El que sí que volem saber és exactament quants euros deu el poble de la Cala, quants euros deu els ciutadans de la Cala. Nosaltres pensem que això no es pot amagar. Un govern, sigui majoria absoluta, sigui sense majoria absoluta, no pot amagar que realment tenim per endavant unes dificultats que pensem doncs, de que, després ne parlem, pensem que necessitem doncs, posar doncs, partits com Esquerra Republicana per a poder ajudar doncs, a tirar endavant este poble, perquè pensem que és excessiu tot el que s'ha fet. S'ha fet de manera exagerada. I pensem que tot això n'hem de posar solució.
Moltíssimes gràcies, senyor Gasani. I ara és el torn de Convergència i Unió. Té la paraula el senyor Toni Montagut.
Bé, difícilment es podrà contestar perquè sembla que s'han ficat d'acord per agafar cadascú alguna de les coses i d'esta manera anar tots contra un. Però bueno, no complim les regles del joc, falta de respecte i amagar coses. A veure, amagar coses no. Vostès tenen tota la informació que volen, tant a l'Ajuntament, tenen uns informes d'intervenció a final d'any i ara han vist el del tancament del 2010. Diu lo que diu, per molt que vostès amenacin en mal temps i sempre la crítica és exactament la mateixa, excepte un partit que té un discurs quan està al govern i un altre quan està a l'oposició. A partir d'aquí, hi ha una cosa que està clara. Són 25 milions d'euros invertits, s'ha fet una política de participació de les empreses locals en aquestes obres, que ha licitat l'Ajuntament, incorporant també persones que estan a l'atur al nostre poble. En els darrers anys s'han creat 380 llocs de treball i s'ha reduït l'atur. Ara mateix estem en unes dades d'atur aproximadament comparables. En Catalunya, estaríem sobre el 18-19% i aquí tenim un 9%. Això són realitats. No desfigurem, complim les regles del joc. Per què? Perquè el joc està molt ben delimitat. I com que el joc està ben delimitat, doncs tenim un rati d'endeutament que és el que és, pesi a qui pesi. Tenim una empresa que té un model de gestió, que és la Cala Gestió, a la qual Esquerra Republicana va renunciar en un principi a formar-hi part, i ara diu que no, que els números se li amaguen. Allí hi ha cada any tots els números ben explicitats quins són. Hi ha una auditoria de la Cala Gestió, hi ha una auditoria de la Cala Serveis, i allí s'explicita molt bé quins són els números que hi ha. Una cosa és que no se n'enterin de lo que hi ha, però és que està tot allí molt ben explicitat. Els avantatges del model de gestió que hem implantat a través de la recuperació de l'IVA de les inversions que fem, doncs és la Cala Gestió. Estan inspirats en una gestió empresarial. Disminuïm la despesa, augmentem els beneficis i aprofitem aquesta deducció d'IVA. En definitiva, pensem que tenim durant aquests anys un treball ben fet, un treball presentat, i que si cal, doncs, bueno, enumerarem algunes de les coses que han fet.
Moltíssimes gràcies, senyor Montagut. És el moment de donar pas a la segona de les intervencions d'aquest primer bloc dedicat a l'economia. Per tant, senyor Adrià Figueres, d'Aimar, té 2 minutets.
Sí, des d'Aimar voldríem poder parlar en més profunditat del tema econòmic, però no tenim les dades, sobretot les partides de regidories, dades de personal que es va demanar aquí el mes de febrer, i encara avui, pues, no sé per quines raons, encara se mos ha proporcionat. Però bueno, els resultats són els que són. Evidentment, els companys aquí presents, sobretot el Jordi i l'Antonio, que han estat estos anys a l'oposició, tenen un coneixement més profund del tema. Jo voldria, si m'ho permeteu, parlar en clau constructiva, perquè nosaltres, avui per avui, encara no estem a l'Ajuntament, però sí que pensem que podem aportar una sèrie de propostes que poden ser molt importants per al futur econòmic de la Cala, perquè estem parlant d'economia, no? Hi ha 2 sectors fonamentals, que és el sector del turisme i el sector serveis-construcció. Com se deia aquí abans, la construcció està en un moment de sota mínims. La conjuntura internacional, aquesta economia globalitzadora, pues ens ha portat a una situació realment crítica. No depèn de l'Ajuntament el que això tingui unes altres connotacions, una altra cosa és l'administració d'aquesta situació. I en canvi sí que depèn de l'Ajuntament el fer una política turística adequada, una política comercial, una política destinada a potenciar la pesca, i així nosaltres, per exemple, tenim com a propostes el poder allargar la temporada turística des de Setmana Santa fins al mes d'octubre. No és de rebut que el turisme a la Cala duri 3 o 4 setmanes. Volem crear un centre d'iniciatives turístiques encapçalat per un professional del tema i que el poble de la Cala se promocioni arreu del món. És a dir, no se tracta de que poguéssim obrir només una oficina de turisme o que poguéssim crear aquí algunes infraestructures. Anem a promocionar el poble de la Cala. Bé, anem a fer-ho conjuntament. No fem només el típic patronat que, en el fons, en tots respectes, és un control polític de la situació. Anem a privatitzar el tema. Anem a ficar a professionals del món del turisme. I anem a deixar que de la Cala sigui sempre un vagó de cua. Anem a ser un referent turístic. Tenim possibilitat per fer-ho. O, per exemple, el tema de la pesca. Anem a treballar conjuntament a la cofradia per poder crear algun tipus d'indústria per a manipulació del peix. Tot això significarà que l'economia de la Cala no estigui sempre supeditada a conjuntures externes. Anem nosaltres a crear algo positiu, algo constructiu.
Moltes gràcies, senyor Figueres. Senyor Joan Font, té els 2 minuts del segon torn.
Continuant amb l'exposició d'abans, que és un pèl curta, però bueno, us tinc que dir d'entrar en el temps que tenim, d'esta inversió que s'ha fet d'obra pública de 25 milions d'euros, que m'ho ha confirmat també el responsable de Convergència de la Unió, i suposo que estava en la línia que he dit jo, que s'ha fet aquesta inversió. Vale? Bé, hi ha 3 obres d'equipaments, perquè vostès el que han fet és dir que és la legislatura dels equipaments. Textualment, sí, el vostre cap de llista va dir que era la legislatura dels equipaments. Jo volia parlar de 3 equipaments, que és el que ha costat al poble, aquests 3 equipaments, que són les obres més vistoses en què el ciutadà ha pogut comprovar, no? Primer començarem pel complex esportiu La Piscina. Un poble que té exactament 7.500 habitants, 7.700, que hagi costat 1.145 milions d'antigues pessetes, jo crec que és una obra desorbitada, per quan fan ús solament el 10% de la població. Això vol dir que el 90% no fa ús i, per tant, igual tindrà que pagar. Jo, quan abans no vaig decidir tornar a presentar, suposo que una persona molt lligada a Convergència, amb un col·loqui molt, molt planer, m'hi va dir, diu al poble de la Cala, jo no ho entenc el que passa, no? El que passa que sabia que en aquell moment jo no em presentava, però ho tinc a dir, perquè tenia tota la raó del món. Diu, el 10% de la població hi pagarà, i els altres 90% que no hi venen igual ho pagaran, aunque no ho disfrutin, no? I això és la realitat, aquesta és la realitat. Jo crec que una piscina era, diria que ser més modesta, el poble ho necessitava, tots el programa fa 4 anys ho posàvem.
30 segons.
I llavors aquesta piscina pogués ser a la nostra abast en un pressupost més, més ajustat i més equilibrat a les nostres necessitats. El pàrquing, tothom volia un pàrquing, però el moment en què s'ha fet no era l'adequat. Precisament per la crisi econòmica que hi ha. I me remeteixo a la situació en què es troba, no? Un pàrquing deficitari en què només s'han venut un 10 o un 12% de places i després està buit. I és més.
Ha d'acabar, eh?
És més. Ahir mateix, no, perdó, el dia de Sant Jordi, és que va ser una coincidència, una persona també lligada a Convergència tenia el cotxe aparcat baix dels portos de l'Ajuntament. I em vaig quedar sorprès, primerament per la seva irregularitat i segona perquè ells mateixos tampoc creuen en el pàrquing perquè no va portar el pàrquing. Això és molt lamentable.
Moltes gràcies, senyor Font. Senyor Espuny, com vostè vulgui.
Sí, no, seguint el que estava dient, dir que aquests 380 llocs de treball que es diuen no són 380 llocs de treball, sinó que són unes obres que han donat feina a 10 o 12 persones, al cap d'uns mesos s'agafen 10 o 12 persones més, no és que s'hagin creat 380 llocs de treball i que ara, gràcies a les inversions del nostre ajuntament, estiguin treballant més 380 persones. Si tenim un nivell de paro, el senyor Montagut sap i Convergència sap que és degut que hi ha una població immigrant important i que moltes de les persones a l'acabar la feina, no tindre feina, se n'han anat del nostre poble i ja ens han quedat los de sempre. I los de sempre tindre un 9% ja és molt elevat. Dir-li també que la ràtio d'endeutament també enganyen a l'informe que diuen els quatre cantons perquè resulta que són de 733. Si l'endeutament reconegut per ells, és de 8 milions i mig i som 100.000 persones, veurem que l'endeutament per habitant no surt els 730 euros per habitant, sinó que surten quasi 1.200 euros per habitant. O sigui que amb els mateixos informes ens enganyen. I per l'altra banda, amb aquest endeutament de 8 milions i mig, aquí s'han nombrat dues obres, dos imports molt importants i una tercera que s'està fent, que en cap moment està comptabilitzat dintre d'aquest endeutament. O sigui que el cost de la piscina, que l'han de pagar tots els caleros, no està dintre d'aquest endeutament de 8 milions i mig. Se ha de sumar l'aparcament, estos quasi 5 milions...
30 segons.
Estos 5 milions que costa l'aparcament no està contemplat amb aquests 8 milions i mig, sinó que se li ha de sumar. I ara hem agafat l'obligació de la residència de la tercera edat, que són 6 milions i pico d'euros. I estos 6 milions d'euros tampoc estan comptabilitzats dintre d'estos 8 milions i mig. Vagin sumant i veureu l'endeutament real del nostre ajuntament. I dividim-ho pels habitants i veureu quina xifra esgarrifosa mos surt.
Moltes gràcies. Senyor Gasani, els dos minutets per cloure aquest torn d'economia.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs, seguint amb el que parlàvem, jo em voldria centrar en què, a nivell d'economia, com s'ha anat finançant l'Ajuntament durant aquests 4 anys. Hi ha un tema que no l'hem nombrat i és i l'hem de dir perquè és la Generalitat de Catalunya. La Generalitat, el govern d'Esquerres, ha estat al costat completament del municipi de l'Ametlla de Mar. I això ha sigut una part important del finançament també doncs, de les obres que s'han anat fent. Jo crec que això n'hem d'estar satisfets. Ja veurem a partir d'ara que el primer que se'ns anuncia des de la Generalitat de Convergent són tot retallades en educació, en cultura, en salut, preocupant. I després doncs, hi ha dues coses importants. Una que es va gestar la legislatura passada, que era la revisió del Pla General, que avui n'està donant els fruits. Nosaltres al final hem vist com no podíem estar d'acord en segons quines coses s'adoptaven i pensant que es podia donar més enllà, vam votar en contra, però sí que és veritat que és l'eina que està donant els recursos perquè avui poguéssim veure aquests recursos que afloren i aquestes inversions. Hi ha una altra, que és la creació de la calegestió, que abans el senyor Montagut ne feia menció. La Cala Gestió, ja a la legislatura passada, quan estàvem parlant de construir la piscina coberta, ja pensàvem en crear un organisme, més que res doncs, perquè poguéssim recuperar l'IVA de les grans inversions i poder gestionar. El problema que tenim a la Cala Gestió, i el problema perquè nosaltres el primer que vam fer va ser sortir-me de la Cala Gestió, era perquè no estàvem d'acord amb els estatuts que ens presentava el senyor alcalde. Eren uns estatuts que li donaven excessiu poder, i així ho hem estat veient. La Cala Gestió és la que permet tirar endavant les eines que s'han girat en contra d'alguns veïns de moment, com a Roques Dorades, que els estan cobrant un dineral per a fer una reparcel·lació i després, al cap d'uns dies, els hi rebaixen 1 milió d'euros per art de màgia, no sabem, potser perquè estem a prop de les eleccions, i tot això són coses gravíssimes que s'estan fent des de la Cala Gestió i des de la seva presidència, que és l'alcaldia de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Moltes gràcies. I tanca aquest primer bloc dedicat a l'economia amb el segon torn, Antoni Montagut, de Convergència i Unió.
Bé, hi ha propostes en positiu, entenc que les propostes en positiu les podem compartir, en altres crítiques que evidentment no es pot deixar passar per alt. El tema de les regidories personal és públic, se publica el DOC, per tant, cada vegada que s'aprova un pressupost allí té referència total i absoluta de què s'aprova els patronats, que són els que tenen una certa autonomia, que s'aprova l'Ajuntament, regidories, despeses de personal i relació de personal. Per tant, no és algo que sigui privat, és algo públic.
En quant a... Només he dit que ho he demanat, només vaig dir que ho he demanat.
Sí, no, però dic que aquesta informació és pública. Pel tema de la Cala Gestió, a veure, la crítica que es fa aquí és una crítica, entenc, sense fonament. No entenc ben bé a què treu cap. Lo de les retallades, perdoni, però les retallades són les que són. Des de Madrid no fa gaire i se va votar a favor d'alguna retallada. I entenc també que bueno, el tema de la Cala Gestió, que tingui més poder o no, que no tingui menys poder, no té més sentit que el que té. Si governa vostè tindrà els mateixos estatuts i segurament no els canviarà. Per una altra banda, lo dels veïns que vostè comentava i la repercussió que té amb els veïns, pel que jo sé, hi ha un acord entre Cala Gestió i els veïns, un pacte d'acord, retirada de contenciosos, això és així. Senyor Joan, no digui que no, perquè això és així.
No li diré que tots,
no li diré que tots els veïns, però li diré que hi ha una retirada. Bueno, pues va ser que no.
30
va ser
segons.
Que no. En quant a lo que vostè comenta, que no sap d'on ha sortit, pues és molt fàcil. Part de les indemnitzacions no es portaran a terme, hi ha una baixa en l'adjudicació de 300.000 euros i una renúncia a millores de 100.000 euros. Entre altres coses, és el que fa que hi hagi una baixada, perquè s'adjudiquen les obres per un import determinat, o sigui, se proposa un import determinat i s'adjudiquen per altres imports. I a partir d'aquí el que es va dividint, si es continua adjudicant, aquí està la baixada. Jo li puc dir que hi ha un acord entre la Junta de Roques Dorades i l'Ajuntament, digueu com vulgui, o la Cala Gestió.
Moltíssimes gràcies, senyor Antoni Montagut. Hem acabat el primer bloc dedicat a economia, hi ha un segon de gestió de seguida. En tot cas, segona part, segon bloc de segon, perdoneu que estem en directe. Segon bloc i per lo tant tornem a iniciar aquests dos torns d'intervenció per part de cadascun dels representants. Entrem en l'àmbit de gestió, que suposo que s'irà enganxar una mica el que teníem de l'economia. Senyor Adrià Figueres, és el seu torn. 2 minuts i mig.
Bé, continuo una miqueta l'exposició anterior. Quan parlem de gestió, han de distingir potser el fons de la forma. Anem a parlar d'exemples. Jo crec que tot el poble estem d'acord en que s'hagi fet la piscina. El que passa, claro, els resultats de la gestió és quin resultat ens ha donat quan la piscina és utilitzada, per exemple, per un 10% de la població. Quan una piscina és l'empresa que està portant la concessió ha tingut pues, el concurs de creadors. És a dir, algo ha fallat aquí. Per tant, sí a la piscina, però no als resultats. Això vol dir que la gestió no ha sigut la més adequada. Bé, quan estem parlant del pàrquing subterrani, jo crec que en principi tothom estem d'acord en que s'hagi fet el pàrquing. Una altra cosa és per què la gent de la Cala no utilitzem el pàrquing. La pregunta seria, potser els preus són excessius? Llavors, sí, el pàrquing, però no a la manera com s'està gestionant el pàrquing, perquè aquí estan els resultats. O el tema de la residència de tercera edat, jo crec que pels avis de la Cala és algo fantàstic que es pugui fer a la residència, però la pregunta és quants avis, Antonio, podran pagar, per exemple, 1.500 euros al mes, quan un jubilat avui en dia està cobrant 700, 800 o 900 euros. És a dir, sí, a la residència d'avis, però com ho gestionem, això? La gestió sempre són resultats. Independentment de la bona voluntat que poguéssim tindre, que evidentment tots els partits polítics quan estan governant ho fan de la millor de les intencions, hi ha que mirar els resultats finals. I més en una època on la situació econòmica és la que hi ha. Si tenim una crisi galopant a tots els nivells, si la finalitat que tenim el contribuent és cada vegada pagar el menys possible, perquè el nostre poder adquisitiu està disminuint dia a dia, com és possible que ens fiquéssim en aquest tipus d'obres que no per ser necessàries són imprescindibles avui per avui? Llavors, hi ha que ser molt imaginatius en aquests moments de dificultat econòmica i buscar fórmules que, si no són solucions plenes, sí que puguin pal·liar una miqueta la situació. Per què? Perquè després entrarem en numerets, entrarem en números de dèficit, que si tenim un endeutament del 10, de l'11, això el poble normalment no s'acaba d'entendre. El que s'acaba d'entendre és que si jo guanyo 1.000 euros i aquests 1.000 euros fa 3 anys eren 1.200 euros i en canvi per a pagar la residència d'avis, ma mare o ma iaia, si visqués, he de pagar 1.500 i no puc arribar, algú està fallant. És a dir, no mos hem de limitar a fer obres majes que sí que són necessàries, no mos hem de limitar a donar serveis, sinó també a veure com els podem gestionar i sobretot com els podem rentabilitzar. És un problema no únicament de l'equip de govern, és un problema de tot el consistori i del poble en general.
Moltes gràcies, senyor Figueres. Senyor Font, té els 2 minuts i mig d'intervenció.
Li agraeixo la delicadesa d'ensenyar-me els números del 10% que deia jo de l'utilitat.
Però... És que no és un 10%?
No, un moment, Antonio. Aquí està, tu estàs parlant dels empadronats, jo estic parlant de tots els habitants que estan vivint aquí, més el Perelló. Cuidado. Sí. Per tant, vostè està donant una xifra sobre els que estan empadronats. I aquí hi ha gent que viu 3.000 persones més que no estan empadronades. No, deixa estar que paguen impostos, però ho utilitzen. I la utilitzen en un preu que els demés ho tenen que pagar perquè ells ho utilitzen. Per tant, sí, així és de clar. Vostès el que no han fet encara, i porta un any, el que no han fet encara és les despeses que té el complex esportiu de la piscina. Sabem la inversió que s'ha fet, sabem que ara este actiu passa a mans de CEM, que és l'Ajuntament, o la Cala Gestió, i per tant encara no han presentat la viabilitat d'aquests 25 o 30 anys que tingui de concessió. Per tant, este capital actiu té que formar part de la Cala Gestió, perquè abans estava part entre Noute, entre Trèvol i Feu. Este per un altre costat. Vostè m'ha dit que no és veritat que els veïns de Roques Dorades havien firmat tots. Això no és veritat. Miri,
jo no li he dit que firmen tots.
No. Jo només he dit una cosa. Jo vaig estar a la reunió per primera vegada en 11 anys, i els contenciosos dels 3 punts que proposava la Cala Gestió, els contenciosos, ningú se va afegir als contenciosos. Els contenciosos los mantenen. La majoria, és que ese desfàs d'un milió d'euros que havien passat per quota, que representava el 35%, ho acceptaven. I això no entenc com una Cala Gestió que un gerent cobra 600 euros l'hora, el senyor gerent de la Cala Gestió, 600 euros l'hora. Vostè, jo li ensenyaré una coseta, que potser no ho sap, però això ha sortit publicat aquí, el que cobra la e-filial Consultoria. I és l'administrador de la Cala Gestió, el senyor Toni Martos. I aquí posa que cobrarà, en un conveni firmat, el 10 d'octubre, el 7 d'octubre, 464.500 euros més IVA. Ai, sense IVA exclòs. Això, si vostè li aplica, aquest senyor dedica 15 hores a la setmana i ho multiplica per 52, surten 780 hores. Dividit per aquesta quantitat, surt a 600 euros l'hora. Vostè pot dir el que vulgui, però això vostès ho han fet públic a cap puesto.
Ha d'acabar, eh?
A cap puesto. I això ha sortit a internet. A derecho.com. Si aquest senyor cobra aquesta quantitat, com pot ser que ofereixi als veïns de Roques Dorades una baixa d'un milió d'euros, que és el 35%. A mi no em vinguen històries, en el seu cap, però jo és el que vaig veure i a mi me dona la impressió que la Cala Gestió volia fer negoci.
Senyor Espuny, té 2 minuts i mig.
Sí, jo de la gestió també n'hem fet bandera durant tots estos anys, i no és perquè volguéssim fer sang, sinó simplement perquè el que esperem és que la gestió millori molt el nostre ajuntament. i sempre als plens i en totes les nostres intervencions hem demanat a l'Ajuntament que d'alguna manera canviés el rumb i que gestionés més correctament. Vull dir, aquí ha sortit un tema molt clar, que és el de Roques Dorades, que és una vergonya, perquè que una cala gestió faci un projecte que el valori en 2,5 milions, que després inicien les obres, que hi hagi uns problemes perquè se van fer tota la tramitació, i això ho vam denunciar a la cala gestió, i això ho vam denunciar al ple, que es tenia que fer d'una altra manera, tenint més present als veïns i demanant la seva opinió. I que ara, davant de la balança de contenciosos que se'ls hi han ficat, diguen, no, és que ara resulta que el cost de l'obra és un milió i mig. Llavors la pregunta que es fan els veïns i que ens fem nosaltres és, i l'altre milió que fa falta per arribar als 2,5 milions, per en qui era? Perquè realment, senyor Montagut, si vostès fan el que han proposat a la cala gestió, és bastant perillós, perquè vostès estan prenent, resulta que hi ha un pla parcial, us hi vam dir que ho vam fer malament, hi ha un pla parcial que determina unes zones verdes, que vostès a través dels quatre cantons i recuperarem les zones verdes, Roques Dorades, i ara renuncien amb elles. Pot l'Ajuntament renunciar a unes zones verdes públiques per un conveni privat amb un promotor? Aquesta és la pregunta. Me sembla que això és totalment il·legal. Vostès els hi han proposat als veïns una proposta que és, miri, sap què? Vostè que té la zona verda continua disfrutant perquè l'Ajuntament no li reclamarà. Això no crec que sigui de rebut. Això és totalment il·legal. Quan nosaltres els hi vam dir com se tenia que fer correctament, però al seu moment van prendre les decisions que van prendre. En aquell cas va ser realitzar una divisió poligonal, desglossar en dos parts Roques Dorades, i van perdre l'ocasió de col·locar les zones verdes allí on les tenien que ficar, de totes Roques Dorades. I en canvi, han tirat pel dret i estan fent unes propostes als veïns que segurament deuen ratllar la il·legalitat, perquè un ajuntament no crec que tingui capacitat de renunciar a unes zones verdes que avui encara estan en mans dels veïns, i que vostès van dir que recuperarien pel poble. I ara resulta que diuen pel poble no, continueu disfrutant, pagueu el que heu de pagar, rebaixarem 1 milió d'euros. Això no és seriós. Això no és una gestió curosa i seriosa, costant-nos el que ens costa.
Moltes gràcies, senyor Espuny. Senyor Gasani, té 2,5 minuts.
Gestió. Hem de parlar de la cala gestió, i tal com parlàvem abans i hem acabat dient, des d'Esquerra vam ser uns dels que creiem que necessitàvem una eina com esta per a poder gestionar un ajuntament de la magnitud com l'Ametlla de Mar, però a la vegada també ens sortíem a principis de legislatura perquè creiem que els estatuts i la força que s'havia donat podia ser que fos perjudicial. Després hem anat veient com els passos que s'han anat donant des de la cala gestió han sigut no perjudicials, sinó que ha sigut la forma de generar recursos, però que moltes vegades han anat en contra de molts veïns. Com abans deia el senyor Font, no me sembla, estan traient benefici de operacions com ara Roques Dorades. Roques Dorades és un exemple de com s'ha anat gestionant i com s'ha anat finançant el pressupost de l'Ajuntament. L'empresa gestiona una sèrie de plans parcials i una sèrie d'operacions i treu, són els dividends que diuen, que donen dividends al pressupost general, i així moltes vegades, si no es diu res, si no es va als contenciosos com han anat els veïns de Roques Dorades, si no es diu res, costa 1 milió més de lo que costaria. Això és l'exemple que veiem. Amb això ho hem fet amb altres, convertint les urbanitzacions que, clar, estem en crisi i els promotors no tenen coratge de tirar endavant, terrenys i urbanitzacions que estaven en compensació, doncs ho passen a cooperació, perquè així la cala gestió és qui gestiona i l'Ajuntament pot passar els costos a cobrament, i així doncs podem anar tirant endavant i fent la bola més grossa. Sempre doncs una mica és així. En temes de gestió, potser ara no tindré temps, ho parlaríem al segon torn, però sí que és inevitable parlar de les grans obres, de l'aparcament, de la residència d'avis i de la piscina. En el cas de la residència d'avis i de la piscina, doncs, pensem de que la gestió ha sigut nefasta amb la seva gènesis, o sigui, amb com s'ha creat i com s'ha tirat endavant amb aquestes instal·lacions. Pensem que no pot ser, no pot ser que una piscina de similars dimensions, potser aquí tenim les pistes de pàdel i Alcanar no, però aquí val 6.800.000 euros i Alcanar estem parlant de 4 milions d'euros, se poden anar a veure les piscines, o sigui que d'entrada ja veiem que hi ha una nefasta gestió en com s'ha contractat o com s'ha tirat endavant. I després doncs, ja parlaríem de la residència d'avis perquè se n'ha de parlar amb més temps.
Moltes gràcies, senyor Gasani. Senyor representant de Convergència i Unió, senyor Montagut,
gràcies, dos minuts i mig. Sembla que ho han fet tot molt malament. Sembla que, escolta, això és un autèntic desastre. No sé quin preu mig deu estar la plaça de residència d'avis. Entenc que qui no té recursos, sempre hi ha unes places concertades, que fins ara el govern de la Generalitat se va negar a concertar places aquí quan se proposava quan se proposava aquí aquesta instal·lació ho negaven, i fins i tot tenim instal·lacions d'aquest tipus fetes a pobles on governava pues, bueno, els partits que estaven en aquell moment a la Generalitat, que no només se concertaven places sinó que damunt se'ls hi finançava la instal·lació. Per tant, hi ha diverses maneres, aquí s'ha fet d'alguna manera el que es procurarà, el que es farà, que sigui possible per gent que no tingui recursos, que tingui opció a anar aquí. I qui tingui els recursos, evidentment, haurà de pagar, però no té per què pagar bastant més de lo que s'està, ni molt més, el mateix exactament del que s'està pagant a altres llocs. Entenc que això és lo raonable. La piscina, li contestaré, a partir de 1.000 abonats, hi ha el manteniment, una altra cosa és el seu, una altra cosa el seu finançament, diguem, com a deute, que això és una altra història, aquest és un altre, el finançament, el funcionament normal, els 1.000 abonats ja és rendible. El que fa que si hi ha més abonats de 1.000, rebaixa, diguem, els costos. El cost total de la piscina, si diguem, s'hagués d'anar pagant així cada any, serien 9 milions d'euros al cap de 25 anys. Aquest seria el resultat. A partir d'aquí sembla que se parla d'aparcament, sembla que en tan mala gestió que han fet, doncs bueno, han fet un aparcament soterrani al mig del poble, la piscina municipal, pisos al carrer Goya, la nau del polígon industrial, s'està fent la residència per la gent gran, centre d'interpretació de la pesca, el nou centre per a discapacitats, el nou centre de rehabilitació, aquesta 17, de, bueno, la part provisional que tenim ara, que s'ha de veure les instal·lacions, que el 17 es fica en marxa, recuperem l'urbanització de Port Olivet, la punta de Bon Capó, el parc del Bon Repòs, arrangem l'Estany Tor, Calavidre, adequació de la zona costanera entre Calavidre i Calafort, xalets dels Russos, Torrent del Pi, l'Estany Podrit, accessos a Xalini i Calafort, Santes Creus, Calapepo, millora de l'entorn del castell de Sant Jordi, ares del poble, així com el parc del Bon Repòs, abans no era, nou parc públic a Calafat, nou parc públic també i centre social a Tres Cales, renovació d'avinguda a Tres Cales, la millora d'enllumenat, urbanitzacions, el tanatori, vull dir, totes aquestes coses s'han fet, estan nosaltres al govern, fent tothom tan malament.
Moltes gràcies.
Ara imagineu-se que algun dia n'encertem alguna.
Moltes gràcies. Entrem en el segon dels torns d'aquest segon bloc, dedicat a la gestió. És el moment, és el torn, té la paraula el senyor Adrià Figueres d'Aimar. Té dos minuts, senyor Figueres.
Que reparo, Antonio, perquè tampoc se tracta que hagi aquesta postura tan victimista, no? Has de pensar que l'opinió que tenim les diferents forces polítiques ven donades per fets molt concrets, però bueno, entenc perfectament el teu plantejament. Mira, la gestió municipal, el gran problema que sol haver als ajuntaments, i no només amb Esten, sinó amb molts, és sempre l'estructura piramidal. Quan hi ha una majoria absoluta, les decisions se prenen o se solen prendre sense tindre en compte les realitats de la ciutadania. Jo te faré una sèrie, no són preguntes, perquè sóc qui per preguntar, però en tot cas, reflexions. A estos 4 anys, quants llocs de treball heu creat? Quants? No llocs de treball que estigui una setmana, 15 dies, 30 dies, quants llocs de treball heu creat? A estos 4 anys, heu augmentat la temporada turística de les 3 o 4 setmanes a 2 o 3 mesos? A estos 4 anys, a millorar el comerç calero? I sobretot, quantes empreses de fora, quantes empreses han arribat aquí a la Cala, no per fer obra pública, sinó per crear llocs de treball? Quantes empreses han instal·lat al polígono? Això és el que nosaltres des d'Aimar entenem com una bona gestió municipal, com una bona gestió econòmica. Hem de crear riquesa. L'Ajuntament, ho dic ara, ho he dit sempre, no té que ser la principal empresa de la Cala. L'Ajuntament està per gestionar els recursos dels ciutadans, però no per intentar fer de gran empresa. Quan això passa, els resultats són els que són ara, que la gent anem desesperats per poder tindre una situació més o menys normal, l'Ajuntament fa tots els esforços habidos i por haver, però el que s'ha de fer és que el capital, la inversió, vingui de fora de la Cala i que aquesta situació que repercutís directament en el turisme, en el comerç i en la no indústria se puguin pal·liar d'una vegada, perquè si no, ens podríem trobar una espècie com aquell poble Toledo del Pocero, una gran urbanització, en aquest cas un gran poble, amb infraestructures molt majes, però buides de contingut. I això, Antonio, és el que des d'Aymar Fic no volem. Volem que la Cala sigui un poble amb contingut, sense perdre les arrels, però que també l'economia tingui una mínima visió de futur.
Moltes gràcies.
I aquesta gestió correspon a aquests casos. Valtros, que ho ha estat 4 anys, i esperem que nosaltres poguéssim poder-la fer els propers 4 anys.
És el torn del Partit Popular i del senyor Joan Font. Té 2 minuts.
Miri, jo porto molts anys en política, Antonio, i crec que les crítiques les tens que prendre en un sentit positivista i tens que encaixar, perquè el que governa tens que encaixar el que potser realment hagués pogut fer millor, no? Tingut a dit, almenys per la meva boca, que heu sigut un desastre. Això t'ho has atribuït tu sol. Això t'ho has atribuït tu sol. Tu sol, exactament tu sol. El que sí que puc dir, i això sí que tu tens que prendre una política constructiva, i és que d'estos 38 llocs de treball que heu gestionat en crear llocs de treball a l'Ajuntament, 382 llocs de treball, 382, el 44% han treballat a l'Ajuntament, treballen a l'Ajuntament, el 44%. 120 per fons per ocupació del SOC i la resta per les empreses que han anat treballant, 120 persones que han anat treballant. No, t'estic fent una anàlisi. D'este 44% que han treballat a l'Ajuntament, me pots dir algun concurs públic en què tothom tingui les mateixes oportunitats i drets d'ocupar aquest lloc de treball? Un concurs públic en què un ciutadà té els mateixos drets per entrar a treballar a l'Ajuntament. D'estos 168 persones que tu m'has nombrat, jo voldria saber un concurs públic ofertat per l'Ajuntament en què tothom té els mateixos drets i oportunitats de poder treballar.
30 segons.
Espero una resposta d'això en una crítica totalment constructiva. Dos. Mira, jo has parlat de la recuperació de Port Olivet. Això jo m'ho deixaré pel tema d'urbanisme, no? Bé, el tema del pàrquing. Jo, sincerament, crec, i faig una oferta, i quan si estic jo a l'Ajuntament, us faré una oferta formal, constructiva. El pàrquing és necessari. Ja no discutiré allò que s'ha fet. Jo parlo ja de fets consumats.
Ha d'acabar,
Hasta aquí...
Està sense temps.
Jo li faré una cosa, una oferta, de que els preus, tant de lloguer o de venda i de rotació, s'abaratixen entre un 15 i un 30% per donar sortida d'utilitat amb aquest pàrquing.
Moltes gràcies, senyor Font. Ara és el torn del Partit Socialista. Senyor Espuny, té 2 minuts.
Bé, aquí el senyor Montagut ha estat nombrant una sèrie d'obres i a mi m'hagués agradat donar-li l'oportunitat per, d'alguna manera, triés l'obra que triés, poder nosaltres explicar per què entenem que les gestions o la gestió d'esta obra s'ha fet incorrectament. Al nostre entendre, pràcticament totes les obres, menys les que han vingut directament projectades i subvencionades tant per la Generalitat com per l'Estat, tenen punts que no ens diem punts foscos. I la veritat és que ens hem quedat sorprès. Ens vam quedar sorpresos des de la primera obra, així amb una mica d'entitat, com va ser la Lluernat de Calafat, de la manera que se va adjudicar, de la manera com va aparèixer el projecte, de la manera com se va adjudicar i de la manera com se va donar una ampliació de pressupost del projecte, perquè l'empresa tot just acaba d'acceptar-la, eren 600 i pico mil euros en aquells moments, sol·licita un canvi de bombilles, hi ha 200 punts a Calafat, 220 punts, sol·licita un canvi de bombilles i sol·licita col·locar una farola que s'havia deixat al projecte, i vostès li accepten un increment del 65%, quasi 300.000 euros més del projectat a l'obra inicial, que eren 600.000 euros. Digui'm vostè quin tipus de bombilla és, que cada bombilla val 1.000 i pico d'euros, perquè la veritat és que no ho entenem. Esta va ser la primera. I si vol, li direm Els pisos del carrer Goya, per
exemple. Té 30 segons per explicar-ho.
Els pisos del carrer Goya. Vostès troben que presentant-se a empreses del nostre poble, com se van presentar, vostès ho han d'adjudicar amb una empresa de fora perquè diu que 12 pisos los farà en 3 mesos i mig. Això ho van ficar vostès a les bases. 25 punts al temps d'execució. 12 pisos, 3 mesos i mig. Qui se ho creu que una empresa en 3 mesos i mig farà 12 pisos, i amb aquesta empresa se li va adjudicar i es va desestimar empreses locals.
Ha d'acabar.
I se li va donar amb una empresa de fora que tots coneixem, Incoex, de quins lligams té amb determinats partits polítics. Totes les obres que vostès han executat tenen crítiques de mala gestió, punts foscos, cregui'm.
Senyor Espuny, moltíssimes gràcies. Senyor Gasani, d'Esquerra Republicana, té 2 minuts.
Bé, doncs, com que hem de parlar de gestió, parlem de qui ha gestionat, no? I com ha gestionat. La gestió de la majoria absoluta de Convergència i Unió per Esquerra, pues, ha estat nefasta. Nosaltres pensem que no s'ha pensat en el poble. Senzillament no s'ha pensat en el poble. S'ha pensat en Convergència i Unió. S'ha pensat en com arribar al final d'estos 4 anys de legislatura i poder presentar el màxim d'obres possible. Però no tenint en compte de què passa després del 22 de maig. És igual com ens trobéssim l'Ajuntament el dia 23 de maig. La qüestió és que s'ha pensat en Convergència i Unió, i això ho han fet molt bé, ho saben fer molt bé, però no han pensat en el poble. Per molt de discurs de propietat de poble, no s'ha pensat en el poble. Un exemple, la residència d'avis. La residència d'avis se dona un dret de superfície a una empresa, aquesta empresa aconsegueix un crèdit per a poder construir, tira endavant i després aquesta empresa farà un contracte d'arrendament amb la Cala Gestió durant el que dura aquest dret de superfície. Això vol dir que 20 anys, un arrendament de 600.000 euros anual, estem parlant de 12 milions d'euros, perquè bueno, veiem doncs, què seria això, no? Una residència que podríem veure què mos costa. Ho diem així perquè han tingut totes les eines al seu abast amb la revisió del Pla General per a que aquestes obres no calgué que costessin tants de diners per gestionar d'una altra manera. No els hi ha importat que paguessin 2 i 3 vegades una obra puguent tindre els recursos que li generaven tot este Pla General. Quan, en l'aprovació del Pla General ha entrat uns recursos impressionants en aquest Ajuntament de la Cala, i el govern de Convergència i Unió se'ls ha patejat. S'ha patejat los euros, o sigui, entraven a finals d'any del 2010, estaven un rato per a que poguessin complir i poguessin presentar la liquidació del 2010, i el dia 1 de gener sortia pitant tots aquests diners que entraven del Pla General. Pensem doncs que la gestió no ha estat lo correcte.
Moltes gràcies, senyor Montagut. Bé, té 2 minutets i amb els seus 2 minuts del segon torn clourem aquest bloc de gestió.
Intentaré, perquè clar, està clar que cadascú agafa alguna via i a partir d'aquí pues, bueno, tots contra un. I està bé, és el que toca, entenc que sent govern és el que toca, però clar, al final no dona ja temps per agafar i per contestar totes... ja no dic, bueno, no vull qualificar algunes de les afirmacions que s'han fet aquí perquè no val ni la pena. Jo el que us diria a nivell de gestió, que preguntéssiu a la gent del poble, als aturats del poble, les empreses del poble, els comerços del poble, entre cometes, com s'està vivint aquí, com s'està vivint a altres llocs, què és el que està passant, què és el que està passant a altres indrets, quina és la situació, i n'hi ha que voldrien que el seu ajuntament s'hagués portat de la manera que ens hem comportat aquí, que és buscant que empreses del poble hi estiguessin, i quan fan la contractació és que se'ls diu, mira, has d'agafar tantes persones aturades tal, i aquestes persones pues, estan on estan, les van a buscar, hi ha persones que ells les coneixen, que les han tingut en altres obres i que les han tingut que deixar anar, i és una manera de fer poble, de fer país, i entenc que en totes les obres que s'han fet i ha entrat empreses del poble, totes són qüestionables. Aquí hi ha algun partit que ha dit no, triem la que vulguis, que ja li buscaré el fallo. No pretenem en cap dels moments haver-ho fet tot bé perquè és impossible. Segur que hem comès errors i segur que s'haguessin pogut fer les coses millor. Evidentment que sí. Ara, pretendre que l'actuació ha sigut nefasta, com ha dit Esquerra Republicana, o busquem l'obra que vulguis, que totes les has fet malament, totes absolutament, dius, home, escolta, és que ni que sigui per equivocació, alguna l'haguéssim hagut de fer bé. Agafar i ficar com a exemple un enllumenat i dir que per un canvi de bombetes, això és enganyar. perquè no és exactament això, vostè ho sap, i de les coses només explica el que vol. Els números els canvia com li dona la gana. No, no són maneres de fer les coses. Al final, parlin la gent del carrer. Parlin la gent del carrer i els hi diran quina és la sensació que té, perquè els números, li he dit abans, els números estan aquí, els tenen a baixa a intervenció, tenen constància dels números, no podem portar tants anys enganyant a la gent com vostès pretenen.
Ah, molt bé, moltes gràcies. Amb la intervenció del representant de Convergència i Unió, tanquem aquest segon bloc dedicat a la gestió. Un tercer bloc on el tema central serà l'urbanisme i, evidentment, és un tema molt transversal que també afecta l'economia i també afecta a la gestió, tot i que, com hem sentit, hi ha temes que sí, que entenem que alguns dels nostres convidats avui han volgut tractar específicament en aquest bloc. El primer torn de 2 minuts i mig per al representant d'Aymar, senyor Adrià Figueres, és el seu torn.
Pues sí, l'urbanisme és una activitat fonamental pel desenvolupament d'un poble. Nosaltres, des d'Aymar, voldríem donar preferència a 3 temes relacionats amb l'urbanisme. El primer, les casetes de tros. No és de rebut. És inadmissible que no es puguin fer casetes de tros. Potser aquí es podrà dir, home, és que això no és competència de l'Ajuntament. A veure, les casetes de tros és competència d'urbanisme. Urbanisme és una activitat que ja està dirigida per polítics, i el que hem de fer és trobar la solució consensuada per a evitar l'especulació, que la gent, les famílies que heredin un trosset de terra, com veiem aquí a la cala, puguin fer la seva caseta de tros. El que no podem permetre és que el fer una caseta de tros pugui significar fins i tot un delicte, que es pugui fins i tot arribar a enderrocar, i hem de ficar tots els mitjans aguts i per haver per a que es puguin legalitzar les casetes de tros i perquè es puguin fer sense cap tipus de traves. Ja buscarem les fórmules, ja sigui a través de transmissions que es paguin uns impostos que facin gairebé inviable la transmissió posterior, ja buscarem les fórmules a través d'unes superfícies determinades, però hi ha que fer una rotunda aposta perquè es puguin fer les casetes de tros. Un segon tema que portem des d'Aymar són les revisions dels plans de millora i els plans parcials. A veure, com deia aquí abans un company, quan l'Ajuntament passa del sistema de compensació o cooperació, s'obre una nova via, una via molt delicada. Nosaltres entenem perfectament que durant molts anys les urbanitzacions han tingut uns dèficits importants d'infraestructures i fins i tot de gestió. El que no podem pretendre, i això suposo que coincidirem la majoria, és que en una època de crisi tan forta com hi ha ara, crisi econòmica, crisi financera, ara, tot just ara, Antonio, demanéssim diners als contribuents. Hi ha uns promotors inicials en totes les urbanitzacions que, per haig o per bé, s'han pogut, la majoria d'ells, escaquejar, amb perdó de l'expressió, de les seves obligacions. I ara resulta que els propietaris actuals se convertixen en promotors, obligatòriament, de manera òbvia, i que toca pagar una quantitat de diners realment molt forta. Podem parlar de Roques Dorades, podem parlar de Tres Cales, podem pagar de Sant Jordi. Aneu a buscar la fórmula perquè este camí se pugui, si no retrasar, almenys canviar la seva manera d'actuar. I com? Nosaltres proposem la creació d'un grup d'actuació urbanística de totes les forces municipals i de professionals. Arquitectes, enginyers, APIs, junt a les forces polítiques, que poguéssim crear aquests mecanismes per evitar aquesta situació que és una sangria econòmica que avui per avui el contribuent no es pot permetre.
Moltes gràcies, senyor Figueres. Senyor Font, el seu primer torn d'aquest tercer bloc.
Ja que estem parlant d'urbanisme, hem estat en una legislatura que s'ha aprovat el Pla General d'Urbanisme, és a dir, jo crec que hi ha que dir-ho, sí. I Antonio Montagut, dir, se van fer bé les coses, hi ha que dir-ho, el tràmit se va fer bé, se va fer en un procés d'exposició pública, de que tots els partits poguessin dir la seva. Nosaltres concretament, el nostre grup va presentar 14 esmenes i es van aprovar 9, o al·legacions, es va aprovar 9, vull dir un 67%, és a dir, hi ha coses que a mi no m'agraden, que puntualment ho diré, però ho tinc a acceptar, perquè ha sigut un esforç de tothom. Per tant, les coses quan se fan mitjanament bé, ja que reconeixo, perquè és així. Jo crec que amb això ja no podem fer un debat de que jo podia fer allò, però jo vaig fer una observació, Antonio, i voldria que amb altres teniu mecanismes, lo de Port Olivet, que has comentat tu. Jo crec que aquí vau cometre un error, i exposaré els motius de per què. Un error en el sentit de que havien uns drets adquirits. Valtros, quan vau agafar la responsabilitat de governar el 2003, havien allí 60 hectàrees en 60 xalets de luxe. Va passar uns aconteixements del Mar Montrojo, com se diu l'operació aquesta, i Valtros va voler aprofitar de que augmentar la densitat fins a 900 xalets, 900 habitatges. Això és cert. Això és cert. Llavors va augmentar la densitat en aquella zona. Però això no m'hi vull posar, amb això. La propietat és de Caixa Penedès. La propietat és de Caixa Penedès. Per raons que va fer un préstam els russos i no van poder pagar-ho i s'ho ha quedat la Caixa Penedès. A veure, després va haver, quan vau presentar, havia la CUTE va anul·lar rotundament
30 segons.
Va anul·lar rotundament aquella proposició que vosaltres vau fer de 900 xalets i va proposar que es quedés descalificat. Jo crec que hagués fet l'Ajuntament en aquell moment és fer un recurs contenciós contra això. Se pot fer. Se pot fer, perquè el criteri vostre no era descalificar-ho, era construir. I això queda palès. Perquè ara resulta que la Caixa Penedès, que és un patrimoni seu,
ha d'acabar.
Ha iniciat un procés de contenciós administratiu contra l'Ajuntament per omissió, tinc entès, i contra el Departament d'Urbanisme de la Generalitat. Entesos? I per tant, crec que nosaltres en aquell moment, com a Ajuntament, jo no estava, però Ajuntament, haguéssim de fer aquell recurs contenciós, perquè vostès creu que en aquell paratge que ara dieu s'un fleu lopit de que allò tenia que ser totalment descalificat, va augmentar-ho de 60 habitatges a 900.
Moltes gràcies, senyor Font. Senyor Espuny, té 2 minuts i mig.
Bé, durant 4 anys també hem estat criticant la gestió urbanística d'aquest Ajuntament, de l'equip de Convergència i Unió, i ara també ho faré. Miri, senyor Joan Font, no ho vam fer bé. No ho vam fer bé, la revisió del Pla General, perquè van a ficar exposició pública una proposta i a l'aprovació provisional, que ben bé vostè sap, que és abans d'anar a la CUTE, van canviar els plantejaments i van negar a molts de veïns la possibilitat de donar la seva opinió sobre temes molt importants que els afectaven, veig, i així ho vam denunciar al ple. I els veïns de Trescales, primera fase, no van saber a la fase d'informació pública que l'Ajuntament pretenia fer 350 vivendes als llocs d'equipament social, privats, però social, de Trescales, primera fase. Els veïns de Marina Sant Jordi no van saber a la fase d'informació pública que l'Ajuntament pretenia ficar 230 cases del conveni, que no n'han parlat i n'hauríem de parlar, del Bon Repòs allí. No van tindre, i ara resulta que els veïns han ficat contenciosos administratius, ho ha ficat la Caixa Penedès, i també ho ha ficat Marina Sant Jordi, perquè Marina Sant Jordi tampoc se'n va enterar que a la revisió del Pla General, a la proposta d'inicial que va sortir a informació pública, no ficava un canvi de sistema de compensació a cooperació. Hi havia solament compensació. I, en canvi, quan vam passar el paper, va passar a l'aprovació provisional, li van canviar i van fer una sèrie de modificacions. Com van fer una sèrie de modificacions, per exemple, a les escoles velles. Quan hi havia bastant la informació pública, eren les escoles velles. Eren les escoles velles. I era un espai del poble. I quan canvia, quan passa a l'aprovació provisional, apareix la proposta de l'enderroc de les escoles velles, una utilització privada de la part de les escoles, del solar i l'aparcament. En fi, doni'm oportunitat als veïns de l'Ametlla de Mar, tots, des de Calafat fins a la punta de l'Àlia, de donar la seva opinió, ficant damunt la taula la veritable proposta de l'Ajuntament, i no la canvia entre la fase d'informació pública i la fase d'aprovació provisional. Perquè ara estan venint tots els contenciosos simplement per este tema tan important com és el dret a la informació, que l'Ajuntament i l'equip de govern els ha negat.
Moltes gràcies. Senyor Gasani, té els seus 2 minuts i mig el primer torn d'urbanisme.
Bé, doncs
Bé, des d'Esquerra ja vam votar en contra del Pla General, però n'estem satisfets d'alguns dels punts. Estem parlant, el Pla General és un Pla General extens i que ens sentim en part orgullosos d'haver-ho tirat endavant. El que per Joan Font pues potser no és correcte, per Esquerra nosaltres estem molt orgullosos de que Port Olivet estigui salvat i ben salvat. Ja mos aclarirem, però ho dic de veres, ja mos aclarirem. El Ministeri Socialista de Medi Ambient Espanyol comprava els terrenys del Club Med del Cap de Creus. Per què no podia fer el mateix amb Port Olivet, per exemple? O sigui, ja mos aclarirem, mos queda feina i mos queda treball i mos queda fer molta gestió política per a que les coses que mos puguin vindre ja vindrem. Per Esquerra era un manament dels nostres votants, doncs, que s'intentés conservar esta costa. I sí que és veritat, tal com diu Joan Font, les primeres propostes de Convergència i Unió eren de posar una bona, no només la que tenia, sinó augmentar l'edificabilitat, perquè així podia treure, doncs, podia fer-se càrrec dels costos de portar tots els serveis allà, perquè estem parlant d'una urbanització apartada del casc urbà. Bueno, des d'Esquerra estem contents, on vam sortir bé. Igual com després, doncs, hi ha coses on, doncs, esta sortida del govern o esta majoria absoluta de Convergència, després ja ho teníem mig, però després mai vam, des del govern, mai vam permetre-ho, però quan vam sortir, per exemple, Sant Jordi d'Alfama, la costa, podran dir, doncs, que hauran salvat o que se carregaran aquell xalet de la platja, però a 10 metres a dalt mateix hi hauran molts de xalets que faran molt, molt, molt de mal a la vista a tota la gent, que és molta, que utilitza la platja de Sant Jordi. Això ho van fer-ho només marxar. Només entrar a la majoria absoluta de Convergència i Unió, doncs, bueno, tenim que la punta de Bon Capó, el que ells diuen que és un èxit, pues per a nosaltres no és cap èxit, perquè allí hi aniran unes edificacions. I hi havia l'oportunitat, al segle XXI com estem, no pot ser, per Esquerra no, ja ho entenem així, no podia ser de que en aquell Pla General això no pogués ja tancar-ho i donar la solució a tindre de veritat lliure la punta de Bon Capó, tindre lliure esta zona de costa que ens queda, que és una de les coses que intentarem en esta propera legislatura, si així la gent de la Cala, la gent del poble ho vol, intentar, tot i que tenim ja el Pla General tancat, intentar, si es pot obrir, si es pot fer alguna modificació, i si ens posem d'acord per a acabar de protegir algun tram de costa més que puguem fer.
Moltes gràcies, senyor Montagut. Té 2 minuts i mig, primer gràcies. Torn, tema urbanisme.
De fet, quan parlem d'urbanisme, l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és la fita més important que s'ha aconseguit, i això és obra de tots. Vull dir, això no és obra només de l'equip de govern, perquè evidentment no és així. És un pla consensuat i és un pla en què totes les forces polítiques i particulars van poder dir la seva. Tant és així que va rebre unes 60 esmenes o unes 60 al·legacions, no en va rebre més. Se diu que s'ha amagat informació, que això es va fer d'esquenes a segons quins interessos determinats. Quan hi ha una variació fonamental entre una aprovació inicial i una aprovació provisional, des de la mateixa CUT el que es fa és agafar, tirar-ho enrere, no? I dir, escolteu, tornem a començar, perquè aquí hi ha hagut variacions substancials. El més anecdòtic del cas és que es va aprovar el Pla General de l'Ametlla de Mar, estant al govern de la Generalitat un conseller del Partit Socialista. I quan a la CUT, el domini, qui el tenia no era Convergència i Unió, perquè si hagués sigut Convergència i Unió, se podria dir que, mira, que els teus han aprovat el que tu els has presentat i no han preguntat res. Afortunadament no és el cas. No és el cas. El conseller era del PSC. Aquesta és una. L'altra és, quan se parla de les urbanitzacions, dels diferents canvis de junta de compensació, cooperació, tots sabem el que ha passat durant anys. La voluntat era que l'Ajuntament tingués el domini i pogués assegurar-se de que les coses se feien en condicions, de que quan se comença una urbanització, pues, se farà en tots els adjuts, i vostès, alguns de vostès, en són conscients de que s'ha intentat consensuar, s'ha intentat anar de la mà i s'ha intentat no fer més del que es podia, i si fins i tot anar esglaonant els actes a seguir perquè al final acabés quedant una urbanització en condicions. No crec que es pugui parlar de que aquí hem anat passant el rodet d'una manera determinada, perquè no és el cas. I el que realment sap greu, quan se parla de molts xalets al polígon 2 de Sant Jordi, són uns 20 xalets, i això l'Esquerra Republicana ho sabia, perquè això es va aprovar estant allà al govern. Vull dir, es va pactar. Bueno, clar,
és que no d'actes, ha...
no, és que clar, hi ha qui és gent de paraula quan parlen les
coses. Ah, no, és fum, és que és mentira.
No, és mentira, i tu saps, tu vas estar...
No, tu saps que és mentira.
Haurà d'acabar, senyor Espunya.
Acabo.
Perdó, senyor Montagut, senyor regidor de, no de Convergència i Unió.
De veritat, és al·lucinant.
Acabat? Moltes gràcies. Segon torn d'aquest bloc d'urbanisme, pren la paraula el senyor Adrià Figueres, té 2 minuts.
Sí, des d'Aimar, quan comentava la importància que té el canvi de sistema urbanístic de compensació o cooperació, no volia dir en cap moment que no hagués hagut bona voluntat, sobretot, per exemple, a Sant Jordi, que és el cas que més conec, no? El que estic dient, i repeteixo, és que ara no era ni és el moment per fer aquests canvis. Quan estàs parlant de fer un pla de millora o un nou pla parcial, i això significa que un particular ha de pagar 30, 40, 50 mil euros... Això, avui per avui, és inviable. És inviable perquè la majoria de la gent no disposa d'aquests recursos. Al seu moment, quan els promotors que han estat molts anys al frente d'aquestes urbanitzacions no han tingut la responsabilitat de complir les seves obligacions, era quan se tenia que haver demanat, a l'època de vaques gordes, però no de fa 10 anys només, Antonio, també de fa 3, de fa 4 anys. Això què comporta? Comporta el que deia abans, que quan la política és totalment discrecional i està per damunt de criteris econòmics, passa aquestes situacions anòmales. L'urbanisme té que ser el màxim consensuat possible. Si hi ha un punt en un ajuntament que s'ha de treballar conjuntament, és l'urbanisme. Totes les forces polítiques. Ja està bé que hi hagi la cala gestió. Ja està bé que tinguéssim tècnics molt bons, com els que poden haver. Però per damunt de tot, i que està la voluntat política dels representants del poble per saber quin camí volem donar. És molt fàcil, amb una taula d'un despatx, i a veure, anem a parcel·lar aquesta urbanització, anem a fer un pla de millora, projecte, X mil euros, projecte d'execució, 3, 4 milions d'euros, este no és el camí. Hem de ser realistes. El que hem de fer és agafar, donar el màxim temps possible per adaptar-nos a les circumstàncies i, sobretot, evitar situacions de conflictivitat a través del treball conjunt, i si hi ha alguna força política que no vol intervindre, està en el seu dret. Però la cala gestió té que ser únicament, baix el nostre criteri des d'Aimar, un organisme, com la paraula diu, de gestió, no de decisió. La decisió l'han de prendre totes les forces polítiques, totes aquelles que es vulguin prendre, no tampoc únicament l'equip de govern, Antonio.
Senyor Font, el seu segon torn...
Jo, en el tema de Port Olivet, volia deixar només una cosa i passar al parc de Bon Repòs. A veure, quan jo dic això, descalificar uns terrenys que la demanda del contenciós administratiu per part de Caixa Penedès pot arribar als 30 milions d'euros, a mi m'esgarrifa bastant, eh? Ja veurem que el jutge pugui determinar que estigui a pagar. Respecte al govern socialista, que podia fer-ho o no va fer-ho, això, Jordi, ho sento, però la realitat és la que tenim ara, que ningú ha fet. I ara la contenció es va contra l'Ajuntament i contra el Departament d'Urbanisme, que és el que va descalificar aquesta zona, i estem parlant d'una quantitat molt important. Respecte al parc de Bon Repòs, aquí quan nosaltres vam col·laborar en el tema de revisió de plans d'urbanisme, tothom va posar que havíem de recuperar aquest pulmó verd, no? Això havia unanimitat en tots, però hem arribat en quina forma s'ha fet, no? A veure, jo, el nostre grup pensa que si el conveni és el que és, tal com ha quedat, i que aquí és immodificable perquè els murs ja s'han tirat en terra, penso que més valia deixar-ho tal com estava i esperar millors moments, no? Tinc entès que a la favor de la Femina Vila l'Ajuntament té que donar 600.000 euros en metàl·lic, 690.000 concretament, en concepte de que de 4 anys dels beneficis o perjudicis que pugui tindre 4 anys tancat l'hotel, que això és molt dubtós perquè aquesta família suposo que 25 milions de pessetes no els tenia cada any com a benefici, només havia anat al contrari. Dret a construir 100 habitatges, per tant estem parlant de que hi haurà habitatges en una zona verda que alguns arbres també es tindran que tallar.
Té 30 segons.
230 habitatges a la Marina de Sant Jordi en terrenys municipals a la segona fase i continuaran sent propietaris de l'hotel. Això és el que ha quedat com a conveni a la favor de la família Vila. A favor del poble, aproximadament uns 1.000 metres quadrats de zona verda, tindre l'usufructe de l'edifici de l'hotel per a usos municipals en caràcter educatiu, sanitari, el que sigui, però totes les reformes, sempre en el vistiplau de la família Pérez Vila, i després totes les reformes que es puguin fer tenen que anar a càrrec de l'Ajuntament. Jo, Antonio Montagut, a veure, si era una cosa tan vital, tan important, que és un indret simbòlic per nosaltres, per què no heu fet una cosa tan elemental al vostre grup, d'arribar a un acord, en un consens de tots els grups polítics, en la participació ciutadana, amb este conveni, i acceptar-lo o no depèn de la participació ciutadana, i ara sou vosaltres els únics responsables de firmar este conveni en aquesta situació? Per tant, nosaltres no ens fem responsables. Jo em pensava que seríeu més oberts a la participació, però estic veient que una majoria absoluta pel poble no és convenient en aquests moments.
Moltes gràcies. Senyor Espuny.
Bé, jo simplement a la segona intervenció li diré remarcar el fet que l'equip de govern sempre diu que només van rebre 60 esmenes a la revisió del pla general. No, quan s'amaga informació, totes les que vulguis, perquè la gent realment no se'n va enterar. A mi m'hagués agradat saber quantes persones de l'Ametlla de Mar haguessin impugnat la proposta d'enderrocar les escoles velles. Quantes impugnacions haguessin hagut? I llavors no haguéssim enterat exactament de què el que pensàvem dels vostres propòsits. En quant a lo del conseller socialista, home, si allí se li arriba una informació, pues, atenent a la informació, suposo que es deuen prendre les decisions, perquè si resulta que davant d'una proposta de que a Trescales primera fase se transformin en unes zones d'equipament social, la zona de la piscina, amb pisos per al promotor, resulta que no hi ha cap al·legació, pues, bueno, s'aprova. Però és que no ha hagut cap al·legació perquè no ha hagut cap veí de Trescales primera fase que se n'enteriés de que allí anaven, se transformava aquella zona en pisos, o els veïns de Marina Sant Jordi. Què hagués passat si tots els veïns de Marina Sant Jordi se n'haguessin enterat de que a través del conveni del Bon Repòs vostès allí pretenien ocupar una zona d'equipament també social municipal i pretenen multiplicar pel 50% la densitat, perquè pràcticament en les 233 vivendes que hi ha passa de 450 vivendes de tot el sector que hi ha actualment a pràcticament 700 vivendes. Estem multiplicant un 50%. Quan s'amaguen informacions no hi ha al·legacions.
30 segons.
Perquè realment no donem oportunitat que la gent se pugui expressar. I l'urbanisme s'ha fet desastre. Jo només li diré que som el poble segurament de Catalunya que té més contenciosos ficats sobre les actuacions municipals, i algunes de conseqüències greus. Vostès van donar permís d'obres a la punta de Bon Capó, han perdut en primera instància i els han condemnat a costes. Que no segueixi endavant la condena a costes, perquè l'import de l'obra eren 2,5 milions. El 10% serien 210.000 euros per una cosa mal feta que vostès sabien que no podien fer. Donar permís d'obres a la punta mentre se feia la revisió del pla general.
Moltes gràcies, senyor Espuny. Senyor Gasani, dos
bé,
minuts.
Sí, doncs amb el segon torn d'urbanisme, doncs, també m'agradaria parlar del tancat de Vila, del Bon Repòs, i dir que des d'Esquerra, doncs, aviam, hi ha dues sensacions. Una que és que estem satisfets de lo que hem aconseguit pel poble, però pensem que no s'ha fet del tot bé. O sigui, que la propietat de l'edifici de l'hotel no passi a mans del poble, pensem que no és lo que tocava. Pensem que l'esforç que fa el poble és molt important, tal com comentàvem abans, quasi 600.000 euros pel cessament, doncs, de l'activitat de l'hotel. Els 100 apartaments allí mateix és un sacrifici. Pensem, doncs, que teníem l'eina de la revisió del pla general. La propietat estava en mans de l'Ajuntament, és així, podem tindre contenciosos, sí, i els contenciosos o la possibilitat de poder tindre contenciosos, jo crec que s'ha barallat amb una cosa, que era les eleccions, o sigui, s'ha volgut fer una donar un cop d'efecte i doncs, d'allò que parlàvem, que aquesta legislatura s'ha treballat específicament per la marca Convergència i Unió més que per la marca Poble, pensem, doncs, que aquestes presses doncs, no han anat bé. Este voler demostrar al poble que Convergència i Unió recuperava aquell espai, estem convençuts que mos ha fet perdre la propietat de l'edifici de l'hotel. sumats als 100 apartaments, que, cuidau, serà planta baixa més 5, o sigui, serà una alçada de 6 plantes, 4 més sota coberta, és una alçada important, hi ha 233 apartaments, la possibilitat de fer-los a Marina Sant Jordi, que després ja parlarem si en contenciosos o no. En definitiva, estem satisfets per poder guanyar un espai, però pensem doncs de que amb tot aquest esforç que està fent el poble de la Cala, mos mereixíem, no tindrem que tornar a sentar amb la propietat quan l'Ajuntament decidixi què podem fer en aquell espai.
Senyor Montagut, té els seus dos minutets per cloure aquest tercer bloc.
No, moltes gràcies. Parlem, quan parlàvem d'urbanitzacions dels anys 60. No ho perdem de vista. Estem al 2011. Són urbanitzacions que tenen més de 50 anys i algunes en promotor desaparegut. A la Cala Gestió hi ha un Consell d'Administració. Al Consell d'Administració estan representats tots els grups polítics, és allí on se prenen les decisions. I allí té la porta oberta tothom que té representació a l'Ajuntament i vol venir. Tampoc no ho oblidem, perquè és que això és així. La decisió, les decisions que pren la Cala Gestió, senyor Adrià, són unes decisions que venen encomanades pels polítics, no les prenen ells, no és algo que ha sortit allí i que decidís pel poble. Responsabilitat en l'encert o el desencert la tenim els polítics que hi som allí, i allí hi ha unes actes, i aquí vota a favor i aquí vota en contra. Per molt que se'n vulgui fer fora, l'aprovació del pla d'ordenació urbanística municipal se va fer en un conseller socialista, de la mateixa manera que va haver no al·legacions a altres llocs i van dir, mira, aquí ho hauríeu de fer això, allò ho hauríeu de retallar una miqueta, i vostè ho sap perquè ho ha vist, ningú va presentar al·legacions sobre allò, i en canvi ells van dir, això no em sembla bé, ho has de canviar. En canvi, en aquestes coses no van dir res. Que amaguem informació, si tanta informació s'hagués amagat, s'hagués tingut que tornar a recomençar el pla d'ordenació urbana. El que és una llàstima és que Esquerra Republicana d'alguna manera també renunciï o renegui dels seus actes i que digui, no, és que, escolta, és que ja està escrit, a veure, evidentment quan ens reunim, quan parlem, no ho escrivim tot, però ell i jo sabem que hi ha coses que en aquell moment se van donar per bones en unes condicions determinades, que ara s'ha produït d'acord amb aquelles condicions i que des d'Esquerra Republicana s'està renegant dels acords que es van prendre en aquell moment.
Ha d'acabar, moltes gràcies. Bé, hem finalitzat el tercer bloc, vindran les conclusions. I en aquest quart bloc de conclusions és el torn d'Aimar, el primer dels grups que finalitzarà la seva intervenció en aquest primer debat. Senyor Figueres, té 3 minuts.
Gràcies. Bé, com a conclusions del que hem comentat avui sobre economia, sobre gestió, sobre urbanisme, jo voldria remarcar la nostra intenció de treballar el més consensuadament possible, tal com hem dit, per exemple, en turisme, a la creació d'un centre d'iniciatives turístiques, tal com hem dit en urbanisme, a la creació d'un grup d'actuació urbanística, en aprofitar molt bé els nostres recursos. Tenim un camp de golf que fa molts anys que no funciona, que a través d'aigües reciclades pot funcionar perfectament. Tenim un circuit de Calafat que està totalment desaprofitat. Tenim una sèrie de recursos que possibiliten o que han de possibilitar aquesta economia calera, que nosaltres considerem que està estancada, surti cap endavant. I això ho hem de fer tots plegats. El dia 23 de maig, surti qui surti, hauríem de ficar una mica de voluntat i acabar en postures unilaterals, acabar sempre en decisions per part de qui està governant, perquè ara és el moment de treballar tots plegats. Ara és el moment de fer política calera. Fa uns anys, quan l'economia tenia una altra situació, quan la gent tenia treball, quan la gent guanyava diners, ens podíem permetre el luxe, entre cometes, de prendre algunes decisions. Avui això no és possible. I no se tracta de compartir responsabilitat, se tracta de poder tindre més capacitat a l'hora de prendre decisions realment importants. L'urbanisme de la Cala, l'urbanisme del futur, té que ser un urbanisme consensuat. L'economia de la Cala s'ha de prendre de manera consensuada. I la gestió de la Cala s'ha de fer de manera també el més consensuada possible. Olvidemos de fer 4 anys política per tornar a sortir. Olvidemos 4 anys de fer política per tornar a tindre majoria. Fem política real. Fem política en respecte a l'oposició. Una política on realment volguéssim treballar conjuntament i obriguéssim les portes a tothom. O si no, no ens sortirem. Perquè si el dia 23 de maig s'ha de tornar a començar el procés que s'acaba en contenciosos, el procés que s'acaba en situacions de dèficits brutals en algunes partides, la cara no se sortirà cap endavant. Llavors, nosaltres proposem a totes forces polítiques aquí representades, Convergència, Esquerra, PP, Socialistes, que féssim un esforç conjunt i aquesta paraula, que és màgica, que és l'economia, la poguéssim entre tots intentar solventar de la millor manera possible. Ningú tenim solucions màgiques, però si cada un portem el que sabem i el que podem aportar, segur que trobarem millors solucions que les que fins ara s'han tret.
Moltíssimes gràcies, senyor Figueres. Senyor Font, bé, té 3 minuts per a concloure.
Jo, per concloure, imposaria alguns temes més, perquè el temps és molt reduït. En el tema de les urbanitzacions, jo crec que hi ha un gran consens entre tots, que tenen uns dèficits d'infraestructura molt important. Sobretot estic referent al tema de la depuradora. Aquí hem de fer un gestor, buscar el sistema del finançament, de poder fer, donar un servei importantíssim a les organitzacions que careixen d'aquest servei. I aquí hem de unir tots els esforços i no fer bandera política de tot això. 3 cales. Calafat no tenen aquest servei. Se van fer les clavegueres i no funcionen les clavegueres. I això no pot ser, és a dir, la casa se fa per baix, no se fa pel sostre. I aquí nosaltres volem que damunt de la taula buscar la solució definitiva de que hi hagi una macrodepuradora que pugui assistir amb aquestes urbanitzacions que tenen un dèficit d'infraestructura, que això també des de fa molts anys i que ara és més exigent. Per altra banda, en el tema de la política financera o d'hisenda pública, jo el que proposo és que en la guerra de xifres, jo crec que és la cala gestió, jo no la coneixo, la coneixeré i tinc l'oportunitat de conèixer, faré un element de juí més objectiu que el que faig ara, però se maquillen, pot haver la possibilitat que es maquillen, no, pot haver la possibilitat, estic dient, Antonio, no te'n riguis, pot haver la possibilitat de que es puguin maquillar certs percentatges en quant a l'endeutament i l'estalvi net. Perquè no oblidéssim que ningú ha dit aquí, el 30 de gener se va presentar un pla econòmic financer per algo. Per algo, no per un capritxo, per algo. I és que la llei d'estabilitat pressupostària detecta, obligadament detecta, que els gastos superen els ingressos. I quan això és així, vol que li ensenyi o és que vostès fan un diàleg aquí i a la Deltebre. Mireu, a Deltebre, aquesta pàgina de CiU, li està engaltant el senyor Gervasi, que és d'Esquerra Republicana, està dient que si la gestió econòmica del govern hagués estat correcta, no caldria aprovar un pla econòmic financer. Que vostè que es donen uns manuals quan esteu governant i uns manuals quan esteu a l'oposició. Escolta, no. A veure, jo crec que la teva risa, Montagut, és per impotència, saps? És per impotència. La interpreto d'esta manera. Per tant, aquest pla econòmic financer és per algo. I vostès, quan van acabar l'exercici 2010, van fer 2 crèdits. Un crèdit de 1.300.000 euros i un antecrèdit de 1.800.000 euros. Abans d'acabar l'exercici del 2010.
Ha d'acabar.
Vespre de Nadal.
Moltes gràcies, senyor Font. Senyor Espuny, té 3 minuts per a les seves conclusions.
Bé, els primers segons li voldria d'alguna manera dirigir-me al senyor Montagut perquè... per dir-li que sento que li haguéssim tingut que criticar a vostè, m'hagués preferit que aquí hagués estat l'alcalde, el veritable responsable precisament d'aquestes 3 àrees molt importants durant aquests últims 8-4 anys. Perquè jo sé que la feina que realment vostè li deixen fer, la intenta fer bastant més correcte de lo que s'han fet aquestes 3 àrees al nostre ajuntament. I això n'estic plenament segur, de que vostè ha treballat de diferent manera, i estic segur de que si vostè hagués sigut el responsable d'aquestes 3 àrees, segurament no ens trobaríem a la mateixa situació, però el responsable no ha volgut vindre, no ha volgut estar aquí, no ens ha volgut acompanyar, i ara ho sento, senyor Montagut, però té que carregar-se les crítiques d'unes decisions que n'estic segur que vostè en molts de casos no comparteix. I això sé que segurament si era a nivell privat públicament vostè dirà que està totalment d'acord i que està d'allò, però jo sé que de la manera que sé que és vostè no haguéssim arribat a aquesta situació. Miri, a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ens trobem primer amb una situació econòmica kafkiana, un endeutament reconegut de 8,5 milions i un endeutament real no reconegut en papers de quasi 15. Quan nosaltres diem a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar estem devent 24 milions, devem 24 milions real. I això genera uns interessos importants, interessos que ja deuen estar ratllant el milió d'euros. I aquests interessos, allò que en diem als galeros, casa empenyada, no entranyada, i aquests interessos se mos estan menjant que els podríem destinar a altres activitats per a desenvolupar sectors productius del nostre poble. Segon, mala gestió de vostès. Som el poble que segurament deu tindre de tota Catalunya més contenciosos administratius per problemes urbanístics. Perquè vostès no ho han fet bé. Perquè vostès no ho han fet bé. Des de la revisió del Pla General fins a totes les gestions que han tingut a l'abast. És que la veritat és que abans li he dit digui'm qualsevol obra i jo li diré el problema que han generat vostès.
30
segons. I així és. I després, la mala gestió urbanística. Vostès han fet una mala gestió urbanística perquè al final ens han portat com a conseqüència tots aquests contenciosos i ja ho veurem on acabarem. Ja ho veurem on acabarem. Ha sigut una llàstima que aquesta revisió del Pla General no s'hagués aprofitat més per aprofundir en la conservació de la costa perquè el turisme, senyor Adrià, és una cosa transversal i l'urbanisme és important i preservar la costa és important. L'actuació del govern actual de Convergència està destrossant la costa nord sense calguer, perquè la demanda no hi està.
Moltes gràcies.
Són compatibles a tot cas.
Moltes gràcies. Senyor Gasani, té 3 minuts per a concloure.
Bé, per concloure. No serà fàcil, però estem convençuts que des d'Esquerra podem aportar molt a la Cala en esta propera legislatura. I sap greu perquè la situació no tenint en compte quan no s'accepta realment i no s'afront a les obligacions que ens vindran, doncs això ho complica tot més. Però bueno, jo volia referir-me també a que fins ara coses també importants i dir doncs, per què Esquerra creiem que la propera legislatura doncs, podem o som necessaris. Creiem que fins ara també el govern de la Generalitat ha aportat els recursos per a poder realitzar les polítiques d'esquerres necessàries per a fer front a la greu crisi econòmica o per a parar un bon xoc. No? A partir d'ara, el govern de Convergència i Unió a la Generalitat només ens anuncia retallades. Per tant, necessitarem més que mai assegurar que l'Ajuntament se'n faci a càrrec de molts dels serveis que la Generalitat d'Esquerres abans se'n feia a càrrec. Lluitarem per solventar la pèrdua de qualitat en la sanitat, en l'educació, en la cultura que ens ve a sobre per les retallades de Convergència a la Generalitat de Catalunya. I pensem i estem segurs que mània que mània, si no és que hem tornat a anys més foscos, la Generalitat ens ajudarà com sempre ha fet ara, fins ara. Nosaltres pensem que des d'Esquerra volem posar doncs, la serenor i el treball com vam aportar al govern municipal del 2003 al 2007, ja ho hem demostrat. Vam treballar pel present i vam treballar pel futur. D'aquella vegada va sortir i es va fer possible el que avui estem orgullosos perquè dona cocos, que és el Pla General, la creació de la Cala Gestió també va ser la Gènesis i la legislatura on més inversions de la Generalitat van arribar. Per què pensem que Esquerra és necessària per la propera legislatura? Perquè Esquerra som la garantia per poder fer un govern d'esquerres i catalanista a la Cala. També creem que a part de poble, des dels municipis també fem política de país i des de la Cala també volem treballar per a la consciència de país. Pensem que som la millor opció per a trencar la majoria absoluta de CiU. Pensem que no són bones les majories absolutes i mos presentem per a ser alcaldes, això que ho tingui clar tothom. Volem un govern dialogant amb tot el poble. Volem que els ciutadans siguin tots de primera.
30 segons.
Un govern transparent que posi a tota la informació a l'abast del ciutadà i volem uns dirigents que prioritzin el poble per davant de tot.
Moltíssimes gràcies, senyor Gasani. Senyor Montagut, té 3 minuts per a concloure i per acabar el debat.
Bé, de fet, sap greu que no puguem aprofundir una mica més perquè hi ha aquí per desconeixement doncs, ha fet unes afirmacions que no eren correctes o unes apreciacions i sense mala fe, simplement per pur desconeixement. I el que encara és més trist és que algú que coneixen les dades o tenint l'opció de tenir-les també en faci d'alguna manera pues, bueno, un ús relativament sectari. Vist lo vist, els números estan a l'abast de tothom, els números de l'Ajuntament, aquí es pot dir el que es vulgui, que l'endeutament, que s'ha enganyat a la gent o que no se li ha donat informació, però en definitiva ara ens trobem en què s'ha de validar o no una gestió municipal. Afortunadament per Convergència i Unió qui la valida no són les persones que estem en aquesta taula, sinó que finalment haurà de ser el poble. Tornarem a penjar al Facebook per recordar a la gent els balanç dels 4 anys de govern municipal, perquè és que si s'agafa algú i es fica a llegir el balanç d'aquests 4 anys, se'n donarà compte de tot el que s'ha fet, en quin àmbit s'ha fet, com i de quina manera. I crec que és la manera de demostrar-ho en fets i no en paraules, perquè evidentment tots com ens fiquem al front o intentem estar al front d'algun partit polític o ser influents, el que volem és el millor pel poble des de tots els sectors possibles i cadascú amb la seva idea. Lo de fer front a les retallades en salut, que comentava el company d'Esquerra Republicana, li dic que miri, en salut no serà, perquè ja tenim un pacte de que per aquest estiu hi haurà bastant més personal, vull dir, aquí no farà falta, no hi haurà retallada en salut. Per exemple,
li comento,
el dia 17, li he comentat abans, pues, bueno, es fica en marxa el centre de rehabilitació. És un altre servei que es dona. Les retallades socials, si venen donades, el que no poden fer vostès és agafar, arruïnar un país estant al govern i després des dels municipis agafar i demanar que es dongui tot barra lliure i tot gratis. Vull dir, a veure, això no funciona així. S'ha de ser conseqüent quan s'està al govern, però també des dels pobles. No poden fer el doble discurs, perquè si en una banda ho arrasen tot i a l'altra qui d'administrar el que queda són uns altres, escolti, abans ho hem dit, aquí s'ha parlat de famílies en dificultats, s'ha parlat de que de treball no n'hi ha per tothom,
a la cala,
i des de l'Ajuntament ho arreglem de la millor manera que podem i mirem d'ajudar a tothom. Per tant, el doble discurs no val. No val a ser dolent a un lloc en la gestió i a voler ser el pare salvador amb un altre cantó. Des d'aquí, bé, Convergència i Unió, si el poble vol i ens dona l'oportunitat, continuarem treballant pel poble i finalment sempre és el poble el que acaba decidint què és el que està bé o qui ho fa bé i qui no ho ha fet tan bé. I per tant estirem exposats a l'opinió del poble i administrarem la força que ens doni.
Senyor Montagut, moltíssimes gràcies per la seva participació i per les seves opinions en nom de Convergència i Unió. Senyor Jordi Gasani, també reiterem aquest agraïment per part d'Esquerra Republicana. Senyor Espuny, moltíssimes gràcies, representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Font, també ens retrobarem en el pròxim debat.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Senyor Adrià Figueres, moltes gràcies per la seva participació en representació d'Aimar. I també moltíssimes gràcies a tota aquella gent que ens ha escoltat, el nostre agraïment per haver-nos donat confiança i per haver seguit aquest primer debat amb la participació de les candidatures que accedeixen el pròxim 22 de maig a les eleccions municipals. Per tant, tornarem amb un segon debat el pròxim dimecres, dia 18 de maig. Gràcies, una salutació ben cordial a Control Estat Inme Brull i un servidor Francesc Callau. Bona tarda. Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 22 de maig. Aquest dimecres 11 de maig a les 8 del vespre, debat electoral amb la participació dels candidats. Debatrem sobre urbanisme, economia i gestió. Intervindran els representants de l'Agrupació d'Independents de l'Ametlla de Mar, el Partit Popular, del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió. Primer debat electoral amb la participació dels candidats. Aquest dimecres, dia 11 de maig, a les 8 del vespre. Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 22 de maig.